A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
L'any 2018, l'any passat, es van vendre a Espanya 500.000 pisos. En total, per ser exactes, 552.100 pisos. Això significa que la compravenda d'habitatges torna a superar el 500.000 d'operacions anuals, de les quals aquestes, un 82%, van correspondre a la segona mà. Això què significa? Doncs significa que el mercat de la compravenda d'immobles torna a estar en pleno apogeo, com es diria en castellà, i volem conèixer doncs, una valoració d'aquest fet i de si la tendència continuarà igual o si podem estar davant, el que molt sovint diem, d'una altra nova bombolla immobiliària. Saludem a Joan Carles Codina, ell és advocat expert en el sector immobiliari, és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Joan Carles, molt bon dia.
Molt bon dia.
És una bona notícia que es venguin tants pisos ara?
Bueno, en si mateixa no és una mala notícia, això vol dir que l'economia està funcionant i està funcionant bé. El problema és si la nostra economia ha de dependre del sector immobiliari i del turisme, no? Uh-huh. És el cicle econòmic que ja coneixem, que és vell, no? I aleshores això és el que s'hauria d'intentar trencar, no? Però està clar que hi ha una demanda, hi ha gent que necessita un habitatge, venint d'una crisi en la qual la gent no podia comprar i va tindre que llogar. Si ens en recordem, aleshores parlàvem de bombolla de lloguers, no?
Sí. Perquè, clar, bueno, de fet, tenim ara un augment de preus de lloguer que ve a conseqüència d'aquest increment de persones que volien llogar pisos.
Exactament. Ara què passa? Pues, aquesta gent, a més la cultura, també hem de veure les cultures de cada país, no? Uh-huh. Aquí la cultura que tenim, perquè és el que hem vist dels nostres pares, els nostres avis, és que així que puguis t'has de comprar una vivenda, no? I aquesta cultura, pues, aquell que està de lloguer així que pot, doncs compra una vivenda. I ara el que estem veient és aquest canvi. La gent està deixant el lloguer o la gent que estava en lloguer està intentant comprar el pis on està de lloguer. Uh-huh. I, clar, i han augmentat les transaccions, no?
Això és clau també al paper del banc, perquè està donant hipoteques. Si el banc talla l'aixeta del crèdit, com havia passat també després de la crisi econòmica, hi ha poques persones que puguin accedir a una hipoteca i no poden comprar pisos.
Bueno, abans més que tallar l'aixeta és que obris l'aixeta i no sortia aigua. Uh-huh. Era el problema. Hi havia una crisi també bancària importantíssima. Uh-huh. Va esclatar la bombolla creditícia i això també va fer que esclatés tot l'altre, no? Perquè si haguessin hagut diners, doncs hagués seguit funcionant, no? És molt important la política creditícia, això està claríssim. De moment està sent continguda. Evidentment, els bancs volen vendre hipoteques i s'estan venent més que abans, i això ho veiem amb aquest resultat que tu dius de la venda d'immobles, però de moment s'estan seguint uns criteris doncs, d'intentar doncs, que el crèdit doncs, vagi al 80%, en alguns casos estic veient al 90%, mm-hmm. però s'hauria de mantenir aquí, no? Perquè no arribi doncs, al que ens va passar. També és veritat que els sous no són com... que estan baixos, eh? Hauria de pujar una mica més. I encara entenc que només fixar-nos amb el número de ventes de pisos feta per poder parlar de bombolles una mica precipitat encara, no? Tot i que és cert que és una dada que es va... que si la observem, el que va passar el 2008, doncs hi havia això, no? Va ser quan es va superar aquest 500.000 d'habitatges, quan va esclatar la bombolla. Però és que van passar altres coses, no?
Uh-huh. Tu creus que ara que està augmentant tan considerablement les vendes de cases baixarà el preu del lloguer? Perquè no hi ha tantes persones que vulguin llogar pisos? És la llei de l'oferta i la demanda. És que tot, a vegades ens compliquem molt la vida, no? I és la llei més simple de tot la que respon en casos com aquests.
Sí, al final, és a dir, si no hi ha cap element extern, és a dir, especulador, que alteri això, és el que acabarà passant. Uh-huh. Perquè si van pujar els preus de lloguer va ser perquè molta gent, moltes famílies, no podien comprar i aleshores se'n van anar al mercat de lloguer, perquè clar, és molt més fàcil accedir a un lloguer que accedir a una compra. Uh-huh. Per tant, ara estem veient que ja està canviant aquesta tendència, per tant haurem de veure com els preus de lloguer aniran baixant i s'hauran d'anar acomodant. Tot i que també tindrà que veure amb quants pisos tenim a la venda o quants clar. Pisos tenim posats en lloguer. Uh-huh. Aquí un dels problemes que tenim és que, clar, les administracions públiques potser no estan fent bé tota la seva feina. Per exemple, una dada que per a mi és molt alarmant. Estem parlant de que el 2018 s'han venut més de 500.000 d'habitatges. Uh-huh. Respecte a aquestes xifres, saps quants habitatges de protecció oficial s'han fet?
Quants?
Mira, el primer trimestre del 2018 hi havia 500 pisos fets.
500?
500, tot i que se'n van començar a fer 2.500. Saps què vol dir això? Vull dir que és que necessitaríem almenys 5.000 pisos, necessitaríem almenys de vivenda social, no?
Però que estem parlant de 500.000, de mig milió de pisos que s'han venut,
sí,
vale? No. Només 500, que és un 0,0001%, són de protecció oficial.
Exacte. Aleshores, mira, no fa gaire parlàvem amb tu de la vivenda social que s'està fent a Barcelona.
Uh-huh.
Vull dir, amb l'Ada Colau, que en principi, pues, en aquest sentit, tothom esperava molt i ja has vist el que s'ha fet, no? Aleshores, clar, aquí ja, comencem per aquí, les administracions públiques no estan fent bé la seva feina, no?
Uh-huh.
I llavors, clar, si deixem que el mercat vagi funcionant, doncs, ara mateix el preu seguirà pujant segur o arribarem a una recessió econòmica.
Uh-huh.
Perquè això no passi, l'administració hauria de començar produint més vivenda social, fer una reforma del sòl que faci que sigui més fàcil. És a dir, si ara tenim tanta demanda, doncs que faci més fàcil accedir a aquest sòl, perquè si hi ha una gran demanda i no permetim que creixi l'oferta, al final el que estem fent és que pugin els preus.
Uh-huh. En el cas de Barcelona sempre ho hem parlat, no? Que sòl, som una ciutat, o és una ciutat que té un terreny limitat perquè té el mar, té la muntanya, però sí que és cert que hi ha algunes àrees on hi ha sòl que no està qualificat com residencial, com pot ser el Poblenou o la Zona Franca, que jo em poso allà a fixar que allò es podia requalificar i es podien fer habitatges per allà. Però què costa fer una requalificació? De què depèn? De que l'Ajuntament ho aprovi directament o s'ha de fer algun pla?
Bueno, clar, ja tot un procés urbanístic, però al final és una voluntat política. I en aquest sentit, ja et dic, el 2018, el primer trimestre del 2018, 500 habitatges produïts de protecció oficial. No té molt de sentit, això, no? I hem de pensar una cosa, que clar, si això no va canviant, pensa que encara hi ha molts diners als bancs d'estalviadors que els tenen allà en dipòsits que donen zero interès esperant que pugin els tipus d'interès.
Mm-hmm.
I això va per llarg. Per tant, què passarà aquí? Que aquesta gent al final es cansarà i com que no hi ha una cultura financera ni tampoc hi ha unes normes com altres països que faciliti o faci atractiu altre tipus d'inversió, on tenia la gent a posar aquests diners?
Mm-hmm.
A Dutxana. Per què? Perquè estan veient que està creixent. I aleshores un altre cop...
I està donant uns interessos molt elevats, perquè el que costa avui una casa, 100.000, d'aquí dos anys costarà 120.000, no? Està pujant. Però té el risc també d'una bombolla.
Clar, però què farà la gent? Pues la gent tornarà un altre cop a posar aquests diners en el món de la Dutxana. Quan això passi, clar, aquests no ho posen per comprar la venda per viure, sinó per especular, per estalviar. Ara d'aquí sí que comencem ja a tenir un risc, podríem començar a tenir el risc d'aquesta bombolla.
Uh-huh.
I que pot ser més forta encara.
Uh-huh.
Aleshores, clar, això aquí, com va passar l'altra vegada, l'administració té molt a veure.
Uh-huh.
I han de posar-s'hi a regular aquestes coses, no?
Jo tinc dades per comunitats autònomes. Catalunya va ser la segona comunitat que va registrar més nombre d'operacions de compra-venda. En total, 81.000 cases que es van comprar i vendre en l'any 2018. Balears va ser l'única comunitat, és curiós, on va caure, on va retrocedir la compra-venda d'habitatges. Els increments més espectaculars han estat a Múrcia, que ha pujat un 24%, La Rioja un 19% i Castella-La Manxa amb un 18%. No sé si això es pot traduir i pot significar alguna cosa, que Balears es compri menys cases, que Catalunya, òbviament, és on tinguin més operacions en nombres absoluts, però relativament on més puja és a Múrcia, La Rioja i Castella-La Manxa.
Bueno, Andalusia va ser la número 1 en transaccions, amb més de 100.000 habitatges venuts. Jo crec que aquestes xifres demostren que... jo crec que el que està comprant ara és el que necessita la vivenda per viure, eh? I això s'ha de traduir en un mig plaç en què els preus de lloguer tenen que baixar. Tot dependrà aquí també, doncs, bueno, com vagi evolucionant la política creditícia. Pensem que la major part del crèdit encara avui estaran cap a les empreses, no va cap a les famílies. És a dir, avui dia és més o menys com una quarta part dels crèdits cap a la vivenda respecte a l'època de la bombolla. O sigui que en aquest sentit encara és el que et dic, es manté una situació en la qual el que compres per viure ara. El perill és quan torni a convertir-se la Dutxana en un valor refugi, perquè aleshores sí que ja entrem en un període especulatiu i on els preus podien començar a créixer d'una forma bastant perillosa.
Uh-huh. Joan Carles, tu com a expert immobiliari, és un bon moment per comprar una casa ara?
Sí, sí, el que passa és que s'ha de mirar bé. S'ha de mirar bé on te la compres, per què la vols, no?
Uh-huh.
És a dir, jo et diria, si tu la compres per viure, doncs això, el que has de mirar és que realment aquella casa, aquell pis que estàs mirant, realment s'acomodi a les teves necessitats i la puguis... I que l'esforç que fas per adquirir-la et permeti viure amb tranquil·litat, no?
Uh-huh.
En aquest sentit, doncs, que faria un tipus d'interès fixe, perquè els variables poden ser molt atractius, però hem de pensar sempre que l'adquisició d'una vivenda, sobretot si ho fas a través d'un crèdit hipotecari, doncs és un producte de llarg plaç, és algo que es va consumint al llarg dels anys. Per tant, has de mirar, doncs, trobar una finançació que sàpigues que et donarà una seguretat, no? Per tant, uh-huh. un tipus fixe ara pot ser interessant, perquè encara els tipus fixes estan a uns preus bastant relativament baixos, no?
Uh-huh.
I per tant, seria un bon moment per fer-ho d'aquesta manera. Uh-huh. Si el que volguessis és comprar-ho com una inversió, doncs, bueno, aleshores sí que has de pensar en un producte líquid, en el sentit
clar.
Que sigui fàcil, en el cas que hi hagi un problema, que el puguis vendre. Per tant, estic pensant més en pisos, en unes zones on realment hi hagi una demanda. S'ha d'anar en compte.
Uh-huh. Per inversions, la notícia que hem conegut aquesta setmana, no acomiadem encara el Joan Carles, perquè ens ha sorprès una casa de 200 metres al poble, en concret és un poble de València, Alcalà de Xivert, una casa de 200 metres per a 5 minuts a la platja per només 5 euros. Què significa això? Doncs que el que han fet aquests propietaris és fer un sorteig amb participacions de 5 euros i amb totes les participacions el dia 14 de febrer van fer el sorteig i van, diguéssim, vendre 70.000 paperetes. No sé si això és legal, no és legal, perquè el tema del joc és també està molt regulat. I una casa, vendre-la per un sorteig, pot ser perillós? No sé què n'opina, Joan Carles.
Bueno, a veure, no coneixia el cas del sorteig. No deixa de ser una modalitat. Per exemple, als Estats Units és molt habitual subhastar la casa. Tu la vols vendre i el que fas és fer una subhasta, no? La gent va veure-la i tal dia, doncs, que es fixa un dia per fer qui fa la millor oferta, no? Jo crec que, en principi, perillós no ha de ser. Al final, tu adquireix una vivenda i l'adquirent té tots els drets i totes les accions respecte a la vivenda adquirida, no?
Uh-huh.
I els té respecte al propietari anterior.
Uh-huh.
A nivell fiscal, si es cobreixen els impostos que puguin generar, doncs no veig que hi hagi un problema. És una forma imaginativa i creativa de fer una transacció. No és habitual, no conec l'experiència, no sé si va ser positiva o no, però ja et dic que a altres jocs el que hi ha és una subhasta, no?
Uh-huh.
I és una cosa interessant també, no? Perquè aleshores, sobretot si tens molta pressa en liquidar l'immoble, doncs no li veig cap problema d'entrada, si és liquidar els impostos que toca. A nivell de garanties de qui compra no té cap mena de problema, perquè la segueix mantenint respecte a l'anterior propietari, i l'únic que jo ara d'entrada em fa pensar potser en problemes més aviat com logístics, no? De poder fer una difusió important del tema, tot i que avui dia amb les plataformes tecnològiques que tenim és més fàcil que mai, no?
Mm-hmm. Doncs Joan Carles Codina, advocat expert en temes immobiliaris i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, recordem també advocat d'Escoda Codina Advocats, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Duros a 4 pessetes.
Moltes gràcies, bon dia.